són les 5 i 33 minuts. Ara canviant d'ambient, perquè si no voleu anar a Inca, que també pot ser, i sou per Palma, avui vespre, avui hora baixa, podríeu acostar-vos a la sala d'acte de l'edifici de Sarriera a Palma, escoltar una conferència ben interessant. De fet, nosaltres aquí mos hem avançat una mica dels esdeveniments i tenim el conferenciant amb nosaltres. Bé, ja tenim un investigador, un científic avui a l'estudi. Ell és Emilio Hernández García. Com estan? Benvingut.
Hola, bona tarda.
Ell és doctor en física, sabem que ets de Barcelona, estudiaràs allà física, després feres una estada a Montreal com a postdoc i acabaràs a Mallorca.
Sí, aquí estic.
Aquí estàs,
S'està molt bé.
Sí, s'està bé. Ja no fas comptes d'anar-te, no?
Bueno, cal viatjar. La nostra professió cal viatjar molt, però de tant en quant tornar a casa va bé.
I tornar a casa és Mallorca, ara.
Sí.
Primer vinculat a la Universitat de les Illes Balears, ara científic investigador del CSIC, i de qualque manera hi ha un organisme que agrupa les dues institucions, el CSIC i la Universitat de les Illes Balears, que és l'IFISC. L'IFISC és l'Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos, que un ho diu així tot de passada i sembla una cosa molt, no sé, com ho diria, molt sofisticada, no? Física interdisciplinar i sistemes això... complexos. Així mos quedàvem a gust, no? Així ho agafant tot en poc.
Física interdisciplinar vol dir que no ens aturem, si nosaltres la majoria som físics, malgrat que hi ha químics i alguna altra professió, però no som... No, quan estudiem un problema no ens aturem si se surt de la física, sinó que continuem investigant-lo, i per això tenim treballs en àmbits més de la biologia, més de ciències socials.
Perquè al final les ciències bàsiques estan íntimament relacionades. On comença la química, comença la física... o la biologia, com ara comentàveu, és difícil, no?
La natura se va inventar abans que la física i la química. Això són maneres d'agrupar els coneixements que tenim, però la natura és molt més rica que les nostres etiquetes.
I que és un sistema complex?
És un sistema que té moltes parts, que cadascuna d'elles pot ser no massa complicada, però que quan funcionen juntes fan coses que no són fàcils d'explicar mirant el que fa una. O sigui, quan veus un esbart d'ocells o veus un riu amb molta aigua fluint, és difícil imaginar-se que això ve de moltes molècules juntes. Fa coses molt diferents del que fa cada molècula. Entendre com es comporten aquestes coses complexes, fetes de moltes parts, és la tasca que fem a l'institut.
Perquè vos faceu una idea, els físics, per exemple, intenten estudiar com es comportaria una massa de persones davant un fet determinat, o d'això que parlàveu ara d'un esbart d'ocells. Clar, en aquestes coses un pensa que hi ha molt d'atzar en aquell fenomen. No sé com se pot arribar a definir un patró de conductes. És realment difícil, no?
Estudiant-lo i mirant les regularitats que hi ha. Hi ha atzar, però també hi ha certa regularitat, i distingir una cosa de l'altra i quantificar-lo adequadament, doncs, porta feina, però finalment s'ha fet en alguns casos.
És una mica el que en el camp de la física pot estar més aplicat a la nostra vida quotidiana, podria ser el món de la meteorologia, no? Que és això, que sembla que també és difícil de predir, però segurament hi ha una manera, el que passa és que de moment fa falta feina per fer, no?
És difícil de predir perquè l'atmosfera és un sistema molt, molt complicat, amb moltíssims elements, però els meteoròlegs fan la seva feina, i des del punt de vista de la física més bàsica, que és el que nosaltres fem a l'IFISC, podem treballar en veure quins són els límits, quines són les limitacions, quantes dades has de saber per poder arribar a una predicció més certera. En aquest tipus de coses, predictabilitat, hem fet alguna feina.
Jo deia que ens avançàvem als esdeveniments d'avui, concretament en aquesta conferència que hi ha prevista dins el cicle La nostra ciència de cada dia, que és una mica que intenta explicar mitjançant això diverses conferències i aspectes de la nostra vida que, com deies, la natura ho ha inventat molt abans que existissin les ciències que estudien aquestes coses, i no en són conscients, però estan rodejats de ciència. Avui aquesta conferència estarà dedicada a una ullada a l'entorn, formes i forces de la natura. Com us faria un resum del que es tractarà en aquesta conferència d'avui?
El millor resum és venir a les 7:30 a Sarriera i així podríeu sentir la conferència. Però si vols un resum una miqueta més llarg...
Sobretot una sinopsi, per ser més concret.
Sí.
Perquè, a veure, aquí de vegades trobam notícies, i n'hi ha moltes que són curioses i mos crida l'atenció, però, per exemple, hi ha grups d'investigació que he de dir jo, cerquen materials invisibles, que això sembla com a molt de ciència-ficció, però després n'hi ha que estudien els pigments de les ales de les papallones per saber com incideix la llum en aquells colors, no? per inventar noves tecnologies que ens puguin servir. Seria una miqueta aquest el sentit d'aquesta conferència?
La xerrada aquesta que faré intento ser una visita fotogràfica per algunes formes que vegem quan anem al camp o quan passegem per ciutat i intentar veure lligams entre elles. Com tu has posat alguns exemples de llums, de pigments i materials, si estan ben lligats, doncs intentaré fer això, veure les formes que hi ha, que apareixen en molts llocs diferents, i que mirant què tenen de comú podem entendre alguns dels mecanismes que els han format i podem aprendre coses d'elles. No podré estudiar totes les formes que hi ha, perquè això no dona per... donaria molt més una conferència, només, sobretot, estaré en formes ramificades, formes amb moltes branques, formes de tipus flor, tipus floc de neu... on se poden veure? Se poden veure des de vidres de finestres, se poden veure en plantes naturalment, se poden veure en camps petrolífers, se poden veure en molts llocs.
Perquè, per exemple, que una planta tingui una forma determinada o una altra és el resultat d'una evolució per fer que allò que fan, per exemple, que és captar la llum solar sigui més eficient, no?
Sí.
I això són sistemes inventats per la natura.
S'han desenvolupat per la natura, però hi ha aspectes d'aquestes formes, quan no només apareixen a una flor, sinó que apareixen també en un vidre que es trenca o apareixen també en una pedra, doncs potser part de la forma que estem veient, no tota ella, està deguda a que la flor és un ser viu que ha de reproduir-se i aquestes coses, sinó que hi ha altres explicacions. Doncs aquestes coses comuns, més lligades als principis bàsics, més fonamentals, més que a coses molt especialitzades en biologia, aquestes formes bàsiques són les que intentaré visitar.
Realment semblen coincidències difícils d'explicar, però segurament hi ha una raó amagada, i m'imagino que ens fan falta conèixer encara moltes d'aquestes raons, no?
Sí, més que res aprendre a mirar i potser tenir un esperit obert a intentar veure més les similituds que les diferències.
Ara que parleu de l'esperit obert, i heu parlat d'un floquet de neu, no sé per què he juntat dues idees al meu cervell, i no sé si en teniu coneixement i si me'n podeu donar la vostra opinió. No sé si heu sentit mai aquelles investigacions d'un, no sé si pseudocientífic, que parla de segon... Els sons que hagi escoltat una molècula d'aigua formarà un floquet de neu amb una estructura o una altra. Això podria ser vera? Té qualque fonament?
No he sentit això que dius, he sentit històries similars de fa ja molts anys, no sé si te refereixes a això, de la poliaigua,
una formació així. De cristalls en funció
No conec, em sona estrany. I per tant no te puc dir, així me sona molt estrany, no sona massa científica això, però no te puc dir, com que no ho conec, no puc parlar massa.
I pot haver moltes coses que me sonin estranyes i que potser no coneguem l'explicació científica d'aquestes, però potser perquè precisament desconeixem encara quina és la raó, no?
Pot ser que simplement hi ha moltes coses que ens semblen, ens poden semblar màgia, i simplement perquè no sabem com funcionen. I bueno, hem d'aprendre a mirar i a veure les regularitats dintre de l'atzar per entendre com funcionen.
Dèiem al principi d'aquesta entrevista, quan vos presentàvem, que feis feina a l'IFISC, aquest Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos, que per això hem intentat explicar ara que se dedica. Quina és la vostra feina dins d'aquest institut?
La nostra feina és fer recerca, investigar, i l'àmbit és el de sistemes complexos, que ja més o menys t'he dit que és des del punt de vista dels físics, sobretot físics, malgrat que hi ha algun altre tipus de professional, doncs investiguem, hi ha bastant investigació en temes d'òptica, física del làser, comunicacions òptiques, hi ha també força investigació en temes d'electrònica petita, el que se diu en nanociència, hi ha també física de fluids, de turbulència, oceanografia, i aplicacions a sistemes de biologia, tant en ecologia com en cèl·lules, i en sistemes socials.
I el seu camp concret? En què se troba volcat ara mateix?
Intentem tots els personal que tenim més edat de l'IFIS, intentem treballar en diversos temes, perquè és la millor manera de transferir coneixements d'un costat a l'altre. Darrerament puc dir que he treballat en temes relacionats més amb biologia, en ecologia, i potser en temes també d'oceanografia, i les coses lligades. Un treball recent que hem fet és veure com el vol d'uns ocells que estaven marcats seguits per ràdio, com en seguien, volaven per sobre dels remolins que havia que hi ha dintre l'aigua, que també hem pogut detectar per mètodes per observació per satèl·lit. Lligar aquestes dues coses ha estat una feina recent que hem fet a l'institut.
Vaja, que tot consisteix en trobar aquests patrons amagats que no veiem a simple vista, i clar, és lògic això que comentàveu ara, és difícil que estigueu tancats en un camp concret quan precisament estàu a l'Institut de Física Interdisciplina, no? Que és, pot ser la tendència que s'ha de revertir en el món de la ciència. Fins ara hem estat tots molt ficats, cadascú al seu raconet.
És cert, hi ha una tendència i és una pressió per especialitzar-se molt, perquè és una manera relativament ràpida i eficient d'obtenir coneixements molt profuns en un sol camp, i d'aquesta manera tenir fer-te conegut en aquest camp i publicar en aquest camp, que això és important per tot científic, és important ser conegut i que la seva feina sigui reconeguda precisament. Això és important. Però, clar, això deixa fora la col·laboració entre disciplines. També. Per tant, alguns probablement no és una tasca per tots els científics, però és important que hi hagi gent que intenti lligar els diversos camps, perquè això no sigui un trencaclosca, sinó que sigui que la ciència tingui una certa unitat i uns puguin aprendre dels altres.
Sí, entre tot això, juntar tots aquests coneixements i que se puguin treure coses profitoses. Bé, idò, hem d'agrair la presència d'Emilio Hernández García aquí al nostre programa, al Tassa i Mitja. No li demanarem moltes més coses, perquè la gent que estigui curiosida amb això, que sé ben cert que és ben curiós,
és que vingui
a escoltar la conferència. Serà de qualque manera això, audiovisual, no? Perquè podrem veure aquestes formes, anirà mostrant en fotografies i anireu explicant.
Exactament.
El perquè de les coses que coneixem de moment. Molt bé, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies
per ser amb nosaltres. Aquí tiram endavant, és el moment de fer una altra pausa perquè no ens queda altre remei, i en acabar vos presentarem el nostre enigma d'avui, que aquí també en tenim d'enigmes, no són científics, però són enigmes amb pistes, i vos demanant com sempre que identifiqueu de què parlam. Són com endivinalles, però també mos entretenen. Tornem tot d'una.